La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 12 de juny, dia entre setmanes són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que gasta més en cafès en gel que en pagar el propi lloguer. He dit cagar? Volia dir pagar, eh? És que, en fi, coses que passen. Per cert, què és això de cobrar el gel? Últimament, sí? Si és que... Fatal, fatal. No, estem fatal, Nuru, estem fatal.
Estem fatal?
Sí, sí. Va, comencem programa i, com sempre, ho fem amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B?
Doncs avui les meduses seran les grans protagonistes d'aquesta secció. Sabríeu dir-me què és el que s'ha de fer en el cas que te'n piqui una? Creieu que l'alcohol és una bona opció per alleujar-ne el dolor? I què me'n dieu de l'orina? Serveix o és només un mite? Doncs si voleu saber totes les respostes, quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui sabrem si la gent del carrer ha passat molta calor aquests dies i com ho han patit. Sabrem també com anirà la situació meteorològica de cara a aquesta setmana i de cara a aquest estiu de la mà de la nostra experta del dia, Esther Batalla, tècnica de l'equip de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Els canvis que ha anunciat el president aragonès en el si del govern, la mort de l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi o el ple del Parlament Europeu sobre la intel·ligència artificial seran alguns dels temes que en parlarem avui amb Oriol Vidal Barraquer, el nostre politòleg de capçalera.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Avui ens visita l'actor i director Pep Tosar, que ens presenta el seu darrer espectacle, El Fingidor, on ens apropa a través de les arts escèniques la figura d'un dels poetes més importants del segle XX i, sense dubte, una figura capdalt a la cultura portuguesa com és Fernando Pessoa. Una obra de teatre amb circ que ens capturarà activarà fins al proper 25 de juny al Teatre Romea de Barcelona.
A més, aquest dilluns també parlarem d'un clàssic de l'inici de l'estiu i és que tothom espera ja el mític anunci d'Estrella Damm per donar el tret de sortida a la temporada de platges.
És per això que volem analitzar l'evolució d'aquest fenomen des que va començar l'any 2009 fins a dia d'avui. Quin ha estat i quin és l'èxit d'una campanya d'estiu com la d'aquesta marca de cervesa? Per què ha funcionat també l'eslògan mediterràniament? En parlarem i farem un repàs de la història d'aquests espots amb el crític cultural Joan Bordeus.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà avui de transhumanisme i també ens visitarà, com cada dilluns, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova, que ens explicarà el Festival Òpera amb gràcia i presentarà les tres obres que s'hi veuran: Carmen, Dones a la història de l'òpera i Serva Padrona.
Doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Pep Tosar i per començar amb una broma fàcil, bé, una broma més... un dubte molt fàcil, no? No, no és el germà de l'actor Luis Tosar, tot i tenir el mateix cognom. I us ho dic perquè no seria la primera persona que busque a Google. També us dic, perquè apareix de les primeres cerques.
Eh?
Sí, sí.
Vaja.
Primer de tot, deixeu-me que us digui que d'influencer res. No té fotografies de postureig. Bé, només una, del 2 d'abril del 2021, fent una mica la pose del pensador. Llavors, el seu perfil d'Instagram es compon simplement de fotografies de les coses professionals que ha fet i les que no són professionals també, que la majoria són paisatges, gats, llibres o amics. Que fins a cert punt, doncs, està bé perquè vol dir que ell utilitza Instagram com un àlbum de fotografies i és respectable. El millor post per mi, però, el del 3 de setembre del 2021, que és un vídeo, no sé si a les Illes Balears o on, però un vídeo que està fet des d'un barco en moviment perquè s'escolta el motor i que a la llunyania es veu en un grupet de dofins saltant.
En barco vols dir vaixell, oi?
Sí, perdó, en vaixell, sí, barqueta. Bé, no sé.
Tira, tira.
La veritat és que no.
Amb catamarà segur
en
que
catamarà,
no, eh?
No, amb catamarà no, perquè sonava el motor una mica vell, us he de dir, també. Però això, què deia? Que a la llunyania doncs, es veuen grupet de dofins saltant. I crec que és el meu somni de nen petit, que encara no he complert, i que és veure dofins lliures com neden, no? També m'ha agradat molt que el 25 de desembre del 2020 va penjar un vídeo tocant la guitarra, felicitant unes bones festes als seus seguidors. I he de dir que aquesta faceta no me l'esperava, la veritat. No sabia que cantava, i permeteu que faci l'apunt, que ho fa bastant bé. I ja per anar acabant aquí, com el nostre presentador també portava samarretes amb frases, no? Una no la diré perquè era de quan era jove, i suposo que com tots va tenir una època de desfase, però l'altra sí que la puc dir, i és que posava preferiria no fer-ho. Està prou bé la frase amb una samarreta, i per tenir aquest humor amagat, no tinc res més a dir que aprovar-lo.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs l'altre dia, sortint de la feina, en concret el divendres, vam estar parlant dels autobusos, però no dels interurbans, sinó els que ens porten fora de Barcelona i a la seva zona metropolitana.
Al Samanela.
Exacte. I vaig adonar-me que tinc fòbia, mania, o digueu-li com vulgueu, a les cortines. Aquelles cortines que estan plegades, de vegades no, i que de vegades fan pudor a tancat o humit, entre altres coses. No diré pas més coses. Jo no sé vosaltres, però sempre intento asseure'm en aquelles files on no hi ha el plec de la cortina, perquè de veritat que em fa molt, molt de fàstic. I perquè vés a saber la de germans que hi deuen haver allà, a més, que els busos amb els quals vaig jo al meu poble Solsona són de l'any de la Picó.
Comparteixo toc, Andreu. Mira, veus, odies la gent que...
Doncs ho tuiteja absolutament tot. Crec que hi ha uns certs tipus de gent en aquesta plataforma. Les persones que només retuitegen, les persones que són tweet stars i que publiquen allò que els hi ve de gust en el moment que els hi sembla, i finalment les persones que no hi pinten absolutament res i que fan servir el Twitter com una mena de diari personal perquè l'altra gent se n'enteri dels seus problemes i els seus drames. I aquesta gent és la que ho diu i... Direu, deixa'ls de seguir. Doncs també és veritat, mira què et dic, com Instagram hauria de fer una bona neteja.
Joan, tens alguna cosa a dir perquè ets tu aquesta persona?
M'he sentit absolutament interpel·lat.
No, Joan, perquè tu, el teu contingut és professional moltes vegades.
Sí?
M'entens?
Ah, sí. Sí.
Jo m'estic referint a aquella gent que publica tots els seus tipus de drames.
Escolta'm,
i de drames ja en tinc jo.
I però no han de fer, pobre, si és el seu Twitter.
Bé, doncs els seus amics, el seu WhatsApp, punt i final.
Ui, 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 com està l'Andreu avui?
Em van preguntar per què tenia Instagram i vaig respondre que perquè m'agrada que la gent vegi com jo veig el món, amb els meus ulls.
Està molt bé aquesta frase, també de samarreta.
Trobo que és curiós. Sí. La posarem a samarreta. Per cert, quin missatge duc avui,
Andreu? No, avui no, normalment. El malabufe, o... M'entens?
Només en tinc una.
Només aquella?
Sí.
Ai.
Ara m'he comprat una altra. Ja te l'ensenyaré. Ja la comentarem, aquesta.
No,
ja comentarem.
I un altre, home, que se'ns escapa. Expliquem als nostres oients...
A la caravana, no?
Ens va regalar, ens va regalar una samarreta que posa un programa sobre rodes,
veritat,
la caravana.
És veritat, és veritat.
Molt bé, Núria.
I molt maca, sí, sí.
Què et fa feliç, va?
Doncs haver anat a la Patum és una cosa que m'ha fet bastant feliç aquest cap
rabieta.
De setmana. No tant, no tant, perquè vaig haver-me de passar mitja tarda sota un toldo esperant que deixés de ploure, però al final tot bé, tot es va poder fer amb normalitat. Sí, 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 sí.
Val, 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 val.
Perdó, és
tot
que...
Bé?
Sí. Tinc una mica de tos.
Vas tragar la guita o alguna cosa?
No.
Propòsit vell, què?
Doncs era sol·licitar el vot per correu. A veure, no em va anar a demanar el vot per correu de forma telemàtica, així que demà al matí, o ja un dia d'aquesta setmana, m'aproparé a qualsevol oficina de correus per demanar-lo.
Propòsit nou?
Doncs ja us ho he dit, fer una bona neteja de Twitter d'aquelles persones que no tinc per què estar-ne perdent. Pendent.
Perdent seguidors.
Exacte. Perdent, perdent ells.
Ai, Déu-n'hi-do, com estem, eh? Per ser dilluns.
Sí, va, sí. Ens posem les piles. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 9 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui la primera notícia està dedicada a tots els amants de la síndria.
Ep.
Que no xíndria, síndria.
Xíndria?
Saps que cap allà a Banyoles diem xíndria?
Ah, sí?
Sí.
No ho coneixia, això.
Clar, he hagut de fer l'apunt de que això és una manera de fer banyolina, perquè que vosaltres no ho dieu.
No.
Val. Doncs síndria, us agrada a vosaltres, la síndria?
M'encanta, sí.
Més que el meló?
Sí.
Depèn últimament, sí.
Depèn de com.
Molt fort, el que estic dient.
En consumiu molta, llavors, de síndria.
Sí, sovint.
Us agrada tant que en consumiu a l'hivern? Ostres, quin qüestió.
No, a l'hivern no, perquè és fruita de temporada.
Però a mi m'agrada molt.
És la coneguda fruita d'estiu, realment.
Clar,
el meló, la síndria i la fruita de pinyol.
Correcte.
Va, llavors us agrada, eh?
Sí, tant. Sí, sí.
Doncs com que veig que per aquí la síndria agrada, com acabem de dir, i estic convençuda que els oients també, perquè és un típic tòpic de l'estiu, avui us explicaré algunes cosetes que potser encara no sabíeu sobre aquesta fruita d'estiu. D'acord?
Molt bé.
quan us les expliqui, si voleu, em dieu si la sabíeu o no.
Val.
Val. Abans de fer-ho, però, anem a posar context de les coses. Tots i totes ho sabem, però no està de més dir-ho. La síndria és la fruita perfecta per hidratar-se durant els dies més calorosos gràcies al seu alt contingut en aigua. És que és aigua.
Sí, és aigua, sí. Pura i dura.
I també perquè té poques calories i porta nutrients essencials pel nostre cos, com la vitamina C i la vitamina A, que el que fan és ajudar a enfortir el nostre sistema immunitari i cuidar la salut de la nostra pell. Per tant, saps allò que diuen, ets el que menges? Clar. Doncs menja síndria.
Que millor que cuidar la pell a l'estiu.
A més, per si no ho sabíeu, aquesta fruita també conté licopè.
Com?
Sabeu el que és?
Conegudíssim.
No, mira, és un antioxidant molt associat amb la reducció del risc de malalties del cor, cosa que també ens agrada moltíssim. I també conté un aminoàcid que el que fa és ajudar a millorar la nostra circulació sanguínia i reduir la pressió arterial.
Mm-hmm.
Escolta'm, molt bé.
Ho té tot.
Clar, i tot el que us acabo d'explicar, més o menys, ho podríeu saber, o si més no, potser ho havíeu sentit a dir alguna vegada. El que potser encara no sabíeu és que la pela, és a dir, l'escorça de la pròpia síndria, que, per cert, gairebé ningú es menja.
Exacte.
No, alerta amb aquest detall.
És d'ullo.
Doncs és la part més important i amb més nutrients d'aquesta fruita. Què?
Que
no ho sabeu pas, això?
És molt
no.
fort, això.
Te veus com a pepino, allò, quan arribes
sí,
allà.
Sí, correcte. A mi m'agrada molt.
Ah, sí?
Sí, m'agrada molt.
Ostres.
Doncs, en aquest cas, com us deia, és la pela, l'escorça de la síndria, on hi resideix la gran quantitat de nutrients, com ara la fibra, la vitamina C i la vitamina A, que en parlàvem ara fa un moment, inclús tots aquells compostos antioxidants que ens poden ajudar en la digestió i en el sistema immunitari.
Mira tu.
Clar, i ara que us acabeu d'enterar que ho heu fet malament tota la vida, perquè m'acabeu de dir que vosaltres no us mengeu l'escorça, doncs, a banda de lamentar-vos, us preguntareu, i què hem de fer? Ens hem de menjar la pela de la síndria tal qual? Ho faríeu vosaltres?
Home, no.
No.
Imagino que no.
Com a mínim triturada, no, potser.
Clar, és el que t'anava a dir. Doncs potser no cal, no ens passem, hi ha una gran diversitat de maneres de menjar-se l'escorça d'una síndria perquè sigui més fàcil de digerir, com per exemple amb batuts.
Veus?
Ara estan molt de moda aquests batuts detox. Tu te'n feies, Joan Trias?
No, me'n faig.
Doncs posa-t'hi un trosset d'escorça.
Per què no?
Escorça, ja m'enteneu,
avui ho provaré.
Sí.
Doncs amb batuts, inclús infusionada, que pot estar molt bona aquesta infusió,
bona,
alerta, sí. O inclús, atenció, en escabeig. Això poc us espereu per res del món.
No
pregunta-li el dijous a l'Ada Parellada.
Bona aquesta, sí.
I a més, com és evident, també la podeu preparar trossets petits per complementar amanides, que si són molt petits ja hi acompanyen bé en una amanida, o fins i tot com a guarnició d'un plat. I ja està, aquesta és la notícia. Però ara que ve la calor, doncs mira, això estic ben convençuda que no ho sabíeu i que a partir d'ara ho tindreu en compte, perquè, escolta'm, si és bo per la nostra salut, què hem de fer? Menjar-ho.
Clar,
jo, de fet,
fàcil.
Et dic que a casa meva estic convençuda que avui s'han salvat de menjar la pela de la síndria perquè a aquesta hora hi han dinat. Però
sí,
la meva àvia segur que demà els hi fa una amanida amb escorça.
Per què no? Per què no? De xíndria, eh?
De xíndria.
Molt bé.
Molt bé.
Va, més cosetes.
Va, sí, ara canviem radicalment de terç, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem del gran malson de molts durant l'estiu. Les meduses. Quina por.
Sí. No és que fan por, aquells bancs de... No sé si es diuen bancs.
És horrible, això,
de meduses.
Sí. Ui, sí, és un mal son, Això us ha picat mai a vosaltres alguna medusa o no?
Sí.
A mi de petita, crec.
A mi no.
Crec,
no.
Perquè tinc molt mala memòria.
A mi fa 4 anys, cosa de 4
anys. És a dir,
anys,
tu, Andreu...
Sí.
Recent,
Sí, sí.
Jo he punxat amb un eriçó.
Ai.
Però una medusa no m'ha picat.
I a mi m'ha picat una abella.
Veus? També.
Sí. Escolta'm, l'Andreu, que ens deia que sí que li ha picat una medusa i que ho té més recent, què vas fer? Què vas fer?
Com d'aquí?
A veure, al principi de tot és lo del mite, no?, de l'orina.
Sí, home, un amic meu, típic tòpic,
Sí, un amic meu es va oferir.
Ui,
al final,
quin gran amic,
Es va oferir,
Al final no ho va fer, diguéssim, i llavors em van dir uns companys d'allà a la platja que em tornés a banyar, diguéssim, al mar perquè l'aigua de mar anava bé. L'únic que després jo vaig anar a una farmàcia a comprar-me una cremeta.
No sé què fa més por, si dir compte que hi ha meduses... O pixa't a la meva cama.
Si posa la cama...
Compte,
Sí.
Compte.
Escolta'm, abans d'anar al tema, molt bon amic el teu. No oferir-se perquè et marxi...
Solidaritat.
Solidaritat.
Sí.
I les altres coses són tonteries. Escolta'm, com que veig que... no ho vas acabar de fer del tot bé i per si vosaltres us pica mai una medusa,
clar,
que no ho volem, eh? Però si us passa, doncs avui us porto els trucs definitius a seguir si mai us pica una medusa. Us sembla bé?
Això ens anirà genial aquest estiu, va.
Va, doncs per tant, què hem de fer si ens pica una medusa? Doncs en primer lloc, sortir ràpidament de l'aigua. Mira, pot semblar una bajanada, però no ho és pas. Clar. Perquè imagina que et fa molt, molt de mal i et comences a agobiar i
clar,
et quedes
compte,
a dins.
Eh?
No, no. Surt ràpidament de l'aigua i el que has de fer és netejar la ferida amb aigua de mar. Aquí ho vas fer bé, Andreu González. I, per tant, eliminar de la nostra pell les restes de tentacles, en el cas que siguin visibles, amb un objecte pla.
Es queda el tentacle, eh?
En alguns casos,
en alguns casos
sí.
No sé,
sí. I en el cas que siguin visibles, doncs, com us deia, eliminem de la nostra pell aquestes restes de tentacles i ha de ser, sobretot, amb un objecte pla.
Val.
Com ara una targeta de crèdit. No, escolta'm, a la platja normalment portes el moneder. No,
no, sí, hi ha qui les usa pel que les usa i hi ha qui les usa per les meduses.
En aquest cas, les usarem per retirar les restes de tentacles. Si no teniu una targeta de crèdit...
La del metro.
Mira, doncs bona observació. Però sobretot, aquest pas és importantíssim. Sortir de l'aigua...
Sí.
Netejar la ferida, com amb totes les ferides, i després retirar els tentacles, en cas que siguin visibles, amb un objecte pla. En segon lloc, apliquem frescor, és a dir, fred a la zona de la picada. I com ho podem fer? Doncs aplicant una bossa agafant, volíem dir, una bossa de plàstic, que, mira, potser portant el dinar en tens una mà, o inclús la tovallola, amb alguns glaçons a la zona de la picada durant uns 15 minuts. Si no en tenim, anem al bar de davant, li diem, sisplau, ara, per favor, m'acaba de picar una medusa...
I segur que ens en deixem.
Exacte. I això sí, ha de ser durant un quart d'hora, però amb descansos de 2-3 minuts.
Val.
Perquè si no, durant 15 minuts...
Que no se't geli el braç, tampoc.
Exacte. D'aquesta manera evitarem que el verí no passi al rec sanguini. A tot això, recordeu que és necessari utilitzar la bossa o la tovallola en aquest cas, perquè d'aquesta manera l'aigua del glaçó no estarà en contacte directe amb la zona infectada. Això és molt i molt important, d'acord? Llavors, ja per anar acabant, en tercer lloc, podeu aplicar una solució de bicarbonat sobre la picada, en cas de tenir aquesta solució de bicarbonat. Com que no és el més habitual, penso jo, de portar un dia de platja, doncs també podeu anar-la a comprar directament. I si no, doncs ara que ja ho sabeu, doncs portar-la per si algun cas us pica mai una medusa.
Però escolta, no està malament i tampoc ocupa tant, eh?
Exacte. Però que no us agrada el bicarbonat? Doncs el que podeu fer també és netejar la ferida amb tintura de iodo, que en català seria iodo. D'acord? Si no sabem el que és, ho busquem per internet.
Sí, sí, el iode de tota vida.
Exacte.
Sí, sí.
I si no, inclús amb una crema antihistamínica per evitar les possibles infeccions.
Veus?
Perquè no et vull pas explicar el que passaria si se t'infectés una picada de medusa.
Horrible, eh?
Això ja són paraules majors. D'aquesta manera, com us deia, si seguiu aquests passos, només haureu de fer una última cosa, que és com amb tot amb la vida, cuidar la ferida fins que cicatritzi.
Jo, com que no m'ha picat mai, però tinc una pregunta, Andreu. Queda marca?
Sí, una miqueta.
Sí, eh?
Però marxa, eh? Marxa.
Jo crec que si te la cuides bé,
l'únic que
menys probabilitats...
Sí.
Sí, clar, correcte.
No pots prendre el sol en aquella zona,
val,
diguéssim.
Val.
Clar, us ha servit, llavors, eh?
Sí, tant.
Val. Doncs abans d'anar a la música, i com que a vegades s'ha d'especificar tot en aquesta vida, avui també us vull explicar el que no heu de fer, a la línia del que deies ara del sol, sota cap concepte si us pica una medusa.
Està molt bé, això, perquè hi ha molt mite.
Contraposem les idees, et sembla? Val. En primer lloc, mai dels mais heu de netejar la ferida amb aigua dolça.
Ep.
Sobretot molt important. Perquè si no, què passa? Doncs que aquesta aigua podria arribar a crear-te urticària.
Calla.
I empitjorar encara més la ferida. Per tant, com l'hem de netejar? Amb aigua salada, que ho dèiem ara fa un moment. En segon lloc, no rascar-se mai dels mais la pell amb les tovalloles o inclús amb altres peces de roba. Val? Sobretot, i tot i que en tinguem moltíssimes ganes, no rasquem, perquè és que després ho empitjorareu.
Clar.
I us farà més mal, inclús, eh?
Sí.
I llavors, en tercer lloc, no aplicar amoníac, ni tampoc alcohol,
val,
ni cap mena de vena de pressió. Val? A tot això...
A l'aire, diguem-ne?
A l'aire, sí.
Val.
Com deia l'Andreu ara fa un moment, tampoc exposar la ferida, la picada al sol, sobretot. I el rei del rei, que és de tot això que no s'haurien ni de dir, però ho faré, res de fer-nos pipí, sisplau, sobre la picada.
No.
És un mite.
És un mite, no funciona per res.
No, i saps què aconseguiu? Estar picats de medusa i pixats alhora.
Clar,
vull dir,
que,
ui,
no.
Que, com ens podem creure aquest tipus de coses? A vegades penso que no pensem.
Fixa't que si et pica la medusa a la zona de la panxa, ja es pot dir que la medusa ens ha agafat amb els pixats al ventre. Veus?
Sí.
Sí, sí, sí,
no,
Joan.
No, no, és així.
Admiro la capacitat per reflexionar d'aquest equip, sincerament. I res, això és el que hauríeu de fer i també el que no hauríeu de fer si teniu la mala sort que aneu a passar un fabulós dia de platja i ara una medusa us pica. També et dic, millor que se't faci caca un colom que no que se...
Sí,
una medusa, Joan Trias.
Ai, que durarà això.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Va, sí, i avui la notícia musical ens la porta l'Eiva. Us agrada l'Eiva?
Sí.
Tinc sentiments contraposats.
Ui, no puc creure.
Ho explicaré algun dia.
Bé, doncs, us he de dir que si ara fa unes setmanes el cantautor espanyol sorprenia tots els seus fans anunciar la creació de The Guapos, la seva nova banda, és a dir, l'Eiva no només ara actua com a artista solitari, sinó que té una banda que es diu The Guapos, un nom bastant original, amb artistes com Andanoski Jodorowsky, que ja m'ho han fet complicat, no es podia dir Jaume. La veritat.
Jaume Jodorowsky.
David Aguilar també hi ha en aquesta banda, i Jai de la Cueva. Doncs, com us deia, si fa uns dies va anunciar la creació d'aquesta banda, ara ha anunciat que aquest divendres, dia 16 de juny, publicaran ja el seu primer àlbum com a banda musical conjunta, cosa que fa molta il·lusió,
sí,
pels que ens agrada l'Eiva, en aquest cas.
Sí, sí, sí.
Molta atenció, perquè aquest primer treball discogràfic del grup té com a nom Hey, és a dir, l'àlbum es diu Hola, realment. Encara es desconeix el número exacte de cançons que tindrà, però el que sí que se sap és que portarà aquesta banda a fer gira per tot l'estat espanyol, amb parades en ciutats com Vitòria, Madrid i fins i tot aquí, a Barcelona. Una altra novetat és que en aquest nou projecte veurem per primera vegada l'Eiva a la bateria, un instrument assegura fins ara desconegut per ell, però amb el que se sent molt còmode i empoderat, cosa que no em pot fer més il·lusió veure l'Eiva tocar la bateria. És que a mi m'encanta, no sé si ho heu notat ja.
No.
Per tant, tot són bones notícies pel que fa a la vida professional de l'Eiva i així que avui, a l'espera de la publicació d'aquest primer àlbum amb el seu nou grup de Guapos, doncs jo us deixo amb un dels seus temes més mítics, aquest No te preocupes por mi.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pensé, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Después de superar mi límite mental, he vuelto a remontar. Entre la gente. Y aunque te pensé, sus alas.
La Caravana, un programa sobre rodes.
...25 minuts que passen de les 3 de la tarda... ...hora de saludar la nostra reportera intrèpida... ...reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio... ...i de la ràdio catalana en general... ...que avui ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona... ...Nina Agustí, a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia us hem preguntat per la calor. Sí, senyores i senyors, ha arribat i hem volgut preguntar... ...com patiu la calor? Què feu per suportar-la? D'acord? I és que aquest cap de setmana, a molts indrets de Catalunya, ja s'ha notat que ens estem endinsant de ple a l'estiu, eh? De fet, altres contrades europees ja superen els 30 graus centígrads.
Déu-n'hi-do.
I veiem notícies com la de dissabte passat, 10 de juny, quan varis membres de la Guàrdia Reial de la Corona Britànica es desmaiaven durant la desfilada
Pobres.
Del príncep Guillem.
He vist algun vídeo i...
Déu-n'hi-do, eh? Això de tocar el trombó des del terra, pobrets meus...
He rigut una mica.
És molt greu, eh?
Però, no, vaja... compte, que els hi pot agafar una insolació
no,
molt bèstia.
No, sí, els anaven a buscar, eh?
Sí, en camilla i tot.
Exacte, i el retiraven d'allà, sí. Pobrets.
Ai,
doncs nosaltres volem saber com ho porteu vosaltres, no? Si us afecta la calor i com esteu portant les temperatures d'aquests dies. I ens diuen això.
Jo fatal, o sigui, m'estressa moltíssim la calor i, bueno, sort que tinc a casa el ventilador perquè, si no, em moriria.
Que jo tinc molt present encara l'estiu passat, que va ser, bueno, sobretot el mes d'agost, i, bueno, de moment, bé, de moment no estic patint gaire.
Senyor,
una mica malament, és que jo estudio dansa i llavors, pues, estem passant molt malament els estudis de dansa perquè passem molta, molta calor. Un surf fa molta, molta calor, també es dormir fa molta, molta calor i és bastant terrible.
Se nota que estamos como ya empezando el verano y está haciendo mucho calor.
¿Qué tal?
Que arribat de cop, sí. I no saps ja què posar-te, si prendre jacs, prendre els curs, horrorós.
Llavors vas al tren i al metro i està l'aire condicionat a tope, llavors et mors de fred, llavors has de portar una jaqueta per quan vas al transport públic, però després si fa molta calor.
Mira, Joan, jo estic d'acord amb aquesta última noia que
Correcte.
Deia que el transport públic fa molt fred, eh? Pot ser un fred polar o una calor mortal, podríem dir, eh?
Sí, sí, sí.
I això no és suportable. I espereu, perquè encara tenim més persones que diran la seva. Com han patit la calor d'aquests dies? Escoltem-ho.
Bueno, de moment bé, perquè només ha sigut aquest dia que estic com amb molta calor, però de moment ho porto bé.
Pues la verdad que un poquillo mal. Yo que soy de Madrid, que estoy acostumbrado al calor seco, he venido aquí este finde y con la humedad que hay aquí, la verdad que me sentí pegajoso todo el rato. Pero bueno, bien, ya mejor verano a que esté todo el rato lloviendo, que aunque se necesita la lluvia ya uno se cansa un poquillo.
Todavía no está muy mal. Calor no me gusta así muy fuerte, pero ahora mismo puedo vivir.
No está malament, el que pasa que encara no m'arriba com l'any passat, però es pateix.
No vols posar l'aire condicionat perquè gasta molt i estem començant juny, però és que és bastant malament, però bueno.
Ja arribarà la calor, ja.
Tu, Joan, com has portat aquests dies?
Jo és que sóc molt de fred.
Llavors ho has portat fatal?
Sí.
Jo també.
Per això vaig a la platja aquests dies, perquè passi una mica l'aire.
I per acabar de rostir-te, també,
també,
al sol. Eh?
Una mica vermell he quedat, eh?
Sí, estàs moreno, eh?
Sí.
Tenim una mica de tot. Sembla que hi ha qui ho suporta més i hi ha qui assegura que no pot ser pitjor, eh?
Mm.
D'altra banda, doncs, volem saber què fan per aguantar la calor. Si ens donen alguns consells per suportar aquesta caloreta. Escoltem.
Tratar d'andar con menos ropa, nada más.
Bueno, estar a l'ombra, tot el que es pugui, hidratar-se bé, evitar les hores de màxima calor estant pel carrer, els nens, sobretot, donar-los aigua a la gent gran.
Beber mucha agua y evitar salir en sol mucho, mucha aigua.
Crema solar.
Crema solar?
També.
Sí, que jo ja veig cremada.
La platja.
A la platja,
sí.
Algún consejo para subir al calor. Vosotros que estáis aquí al lado de la playa, quedaos dentro del agua y ahí todo el día, que creo que es lo mejor.
No salir en las horas puntas, salir por la primera hora, si vas a hacer deporte primera hora final del día, y hidratarse mucho.
Que disupero molta aigua en las piscinas y platges, y ya está.
Aigua, hidratación y mocadors para aixugar-se.
I si tens ventilador a casa, ventilador, i si no, doncs anar a llocs, centres comercials on hi hagi aire.
Escolta'm, la gent s'ho sap molt bé, eh?
Sí, de fet, es veu que se van les normes, no? I aquest home del
mocadors i tot, eh?
Per aixugar-se,
sí,
m'encanta.
Sí, està molt bé.
Ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella.
El bonus track d'avui, Joan, és una part dels turistes que encara no ha sortit. Hem vist gent de Madrid, però ens anem una mica més enllà, terres més llunyanes, i de l'altra banda del toll d'aigua gros, no sé com dir-ho, xarco.
Toll d'aigua gros?
Toll d'aigua gros. Ens anem com a l'altra banda del món i escoltem què ens han de dir de la calor de Barcelona. Com la porten?
Imagino que vosotros bien, ¿no? Porque os veo abrigados. ¿Venimos de invierno?
Somos de Paraná, un lugar de Argentina que hace mucho calor. Venimos de 28 grados en pleno invierno, o sea, imagínate que no.
Esto está divino, sí, ¿vale?
Por ahora está bien, digamos. También que hemos estado todavía en... venimos del tren, hemos estado en las estaciones donde está realmente refrigerado, o sea que no...
Venimos de mucho aire acondicionado.
Claro, todavía no hemos salido, así que desconocemos un poco, pero por lo que hemos sentido y hemos estado transitando, no sé, todavía no sentimos todavía el calor, creo.
No está húmedo, aparentemente, lo que hemos podido ver.
Claro, nosotros, ¿vale? Claro, nosotros tenemos lugares con mucho más calor.
Bueno, la verdad es que segunda vez que estoy acá en Barcelona y, bueno, el tema del calor me llamó la atención. No vine preparada porque vi el tiempo con anticipación y la verdad que daban lluvias y qué sé yo, así que nada, aguantar el calor, ¿no?
Molt bé, aquesta gent de l'altra banda del toll d'aigua gros.
T'ha encantat.
Molt.
T'ha encantat i està molt ben trobat. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Esther Batalla, tècnica de l'equip de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda, Esther.
Molt bona tarda.
Les temperatures que hem viscut aquest cap de setmana, podríem dir que la calor ja ha arribat?
Mira, precisament entre avui, demà i demà passat baixarà la temperatura.
Ostres, no...
Depèn de si meteorològicament tenim algun tipus de variable o de factor que la faci baixar, doncs baixarà. Però sembla que sí, que ja passat això, de cara a dijous, divendres, començarà a pujar un altre cop i tindrem ja un episodi de calor ja més semblant als que tenim a l'estiu. Fins i tot pujarà, sembla, ara mateix, durant el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, una miqueta per sobre de la mitjana habitual per aquesta època de l'any.
De fet, a l'Agència Estatal de Meteorologia havia anunciat aquestes zones del territori espanyol que arribarien a més de 30 graus a partir de dimecres. A Catalunya no ens afectarà, doncs?
A Catalunya, entre dijous i divendres, sí que puja la temperatura força. Uh-huh. Els valors concrets dependran, però ja hem tingut valors en algunes de les estacions del Servei Meteorològic. Ja hem registrat els 30-31 graus a zones de Ponent i de Terres de l'Ebre, zones ja molt habituals i molt exposades, que tenint en compte la posició ja que tenim respecte al sol, la radiació ja és molt perpendicular i aleshores la temperatura ja comença a pujar moltíssim. Vull dir que tampoc és res d'estrany.
Per tant, podríem dir que són normals aquestes temperatures per l'època de l'any.
Sí, el que passa és que sí que és veritat que els models tenen ara una tendència, ja t'ho dic, a partir de mitjans de setmana i cap a finals de setmana, cap a l'alça, i probablement tindrem una miqueta de circulació del sud i això faci doncs, que tinguem temperatures una miqueta més elevades. De totes maneres, tenim aquest primer inici de setmana on tornarem a parlar de precipitació, que serà força general a més, i de temperatures més baixes.
De fet, justament t'anava a preguntar justament per això, no? Tempestes, aiguats i pedregades, diuen, no?, per aquests dies?
Sí. Sí. Avui la zona on s'esperen els xafacs més intensos és a la zona de l'interior del quadrant nord-est, que també podria afectar punts de costa, però serà sobretot de l'interior, i fins i tot qualsevol zona de muntanya. La resta del Pirineu, Prepirineu també, però els més intensos serien en aquest sector, i després els que puguin arribar del sistema ibèric cap a la zona del port, i que de retruc puguin enganxar alguna altra zona fora del port de la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
Esther, fent una mirada a aquest futur de l'estiu, no? Aquest estiu que ens ve ara, alguns testimonis asseguren que recorden molt bé la calor que es va patir a l'agost passat. Quina previsió de calor tenim per enguany? Empitjora?
Doncs, si t'he de ser sincera, això seria una pregunta més per un climatòleg. Són prediccions climàtiques i la fiabilitat que tenen no és gaire alta. Uh-huh. Aleshores et puc parlar d'això de la setmana vinent, però més enllà... Et puc mirar models amb una certa tendència, però no me'ls crec massa. Això també és veritat.
Doncs Esther Batalla, tècnica de l'equip de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
D'acord, moltes gràcies. Adéu.
34 minuts que passen ara mateix de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. N'estarem pendents de tot plegat. Perquè,
perquè les patirem.
Aiguats, pedregades, etc. Però la calor torna, i torna per una llarga temporada.
Ben preparats.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida aquí a la caravana Oriol Vidal-Barraquer, que ens ajudarà a analitzar tota l'actualitat d'aquesta setmana, que quin dia més mogudet, ja veureu. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa. I llavors arriba l'edat de l'AVE, per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe. El 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal-Barraquer.
Vinga, va, 37 minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora saludem el nostre politòleg de confiança, com sempre, Oriol Vidal-Barraquer, que ja és a la caravana per tal d'ajudar-nos a analitzar tota l'actualitat. Oriol, què tal? Com estàs?
Molt bé, acalorat.
Déu-n'hi-do, aquests Déu-n'hi-do, dies. Sí, ara en parlàvem una mica, que sembla que venen més pluges, pedregades, cap allà al Pirineu, etc etc, i cap a l'interior, però que tot just després arribarà la calor i arribarà pràcticament per quedar-se.
I ja s'hi queda, no? Va, sí, doncs, sí. Ens hem de lamentalitzar. No?
En fi, és estiu, eh?
Ja és estiu.
Sí, a mi m'ho pregunten molt sovint. Deixa'm-ho preguntar-t'ho. Tu ets d'hivern o d'estiu?
Jo sóc al principi de la temporada que toca. M'adapto bastant. I al final de la que ha de venir, perquè
això.
M'encanso. Sí, no.
Molt de tiquis-miquis, això, eh?
Una mica. Aquella estoneta.
Va, comencem a analitzar les notícies que ens portes avui.
Som-hi.
Som-hi amb la primera. Tant de bo la política catalana tingués aquest flow.
Exacte, i aquest ritme, shake, 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 perquè hi ha canvis, no? De fet, aquí havia apuntat, comencem amb una notícia fresca, però la veritat és que el dia ens n'ha portat encara més fresques, eh? Mm-hmm. Aquí estem parlant dels canvis al govern de la Generalitat.
Sí, exacte. No he dit res,
Ja hi arribarem. Dèiem, canvis al govern de la Generalitat, perquè aquest cap de setmana Esquerra Republicana va anunciar que la que fins ara era consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Teresa Jordà, acompanyaria Gabriel Rufián com a número 2 de les llistes del partit a les eleccions del 23 de juliol. I això ha obligat el president de la Generalitat a fer els primers canvis al seu govern des de la sortida de Junts el passat mes d'octubre.
Vale, parem aquí.
Som-hi.
Teresa Jordà, que anava com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana cap al Congrés, per tant, ens feia intuir que la conselleria la deixava. Això sí, els altres dos canvis t'han sorprès?
El de Cambrai no m'ha sorprès. Crec que... clar, fer un canvi de govern és important, i si n'has de fer un és millor agrupar-ne diversos, no? Per tant, i a més havia sonat des del moment en què va transcendir el tema de Teresa Jordà, havia sonat que hi podia haver algun canvi més, i el de Cambrai tenia tots els números, no? Uh-huh. És a dir, al final, Cambrai ha sigut un conseller que s'ha posat molt a la contra a tot el sector educatiu, no? Uh-huh. Ha sigut molt tossut amb els canvis que ha implantat. Crec que en una estratègia que de totes havia de tenir el beneplàcit del president, perquè si no, no ho hagués fet. És dir, crec que l'encàrrec l'ha executat... és dir, l'encàrrec era del president. Exacte. I per tant la fermesa que ha demostrat aguantant les crítiques i aguantant les vagues, doncs tenia el beneplàcit del president, però ha arribat un punt en què Esquerra, davant dels resultats electorals del 28... I de la necessitat de fer un impuls, doncs entenia que podia canviar aquest conseller. A més a més, crec que l'estratègia per Esquerra era arriscada amb mestres i professors, perquè tinc la sensació que són un col·lectiu que d'entrada li ha de ser favorable i simpàtica a un partit com Esquerra Republicana, i en canvi, doncs, probablement han perdut molts suports per aquesta banda. Mm-hmm. Per tant...
Dit això...
Cambrai fora. I també fora Juli Fernández, no? Que el que havia estat alcalde de Sabadell deixava la conselleria i serà substituït per Esther Capella, que ara era delegada del govern a la Generalitat a Madrid. Sí. I que a més havia anat a les llistes d'Ernest Maragall, no? D'ara dèiem de número 3, aquí a Barcelona. Capella, de fet, ja havia estat conseller de Justícia en el govern de Quim Torra. Uh-huh. El de relleu de Fernández potser és el que jo...
El que s'entén
més... més difícil d'entendre, eh? Uh-huh. Un dels elements que es comentava és potser haver-se hagut d'empassar el quart cinturó en aquell pacte entre Esquerra i els socialistes per aprovar els pressupostos, que és una infraestructura que el seu partit en el seu territori, no? El Vallès té bastanta oposició i, per tant, bé, doncs potser que la cosa vagi per aquí perquè no volia implantar això. A mi m'agradaria parlar un moment del contrast entre Rufián i Teresa Jordà, no? D'alguna manera... La sensació una mica és que Esquerra ha fet aquí un gest d'intentar posar algú que és bastant diferent a Rufián, no?
Més perquè pragmàtica?
Sembla algú més pragmàtic, tot i que recordem que Teresa Jordà també va tenir episodis divertits quan va fer allò de veure la llet crua, us en recordeu d'allò?
Sí,
va ser molt divertit, va ser una mica com la platja del Palomares del
segle XXI. La platja del Palomares i una mica els ossos en el caldo de la Villalobos, eh?
Exacte. Però malgrat això és un perfil que no és tan de tuit suelto i de tuit fàcil com és Rufián, no? Que dona més titulars, probablement, que acords. De fet, home, jo crec que un dels problemes que ha tingut Esquerra en global, però específicament la seva tasca en el Parlament, al Congrés dels Diputats, ha sigut la dificultat per arribar a acords que es realment complissin, no? I això és una cosa que és difícil de fer pels diputats catalans a Madrid, i crec que Esquerra deu aspirar a que Jordà sigui més hàbil que Rufián amb aquests temes.
Això pel que fa a la segona, que acompanyarà Rufián al Congrés. Deixa'm preguntar-te també sobre Rufián, perquè se'n va parlar molt, però se n'ha deixat de parlar i jo encara no... Hi ha coses que no acabo d'entendre. Has entès el per què Rufián passa del Congrés a lluitar per les municipals de Santa Coloma, ara torna al Congrés? Perquè al principi es deia que era una mena de càstig dins el partit.
A mi em costa entendre...
Però clar, torna al Congrés,
exacte,
per
tant no. Torna al Congrés. Semblava que portant-lo a l'àmbit municipal de Santa Coloma aconseguirien apartar-lo, no? Uh-huh. Si és que aquest era l'objectiu, però en canvi, efectivament, com tu dius, el torna al Congrés. Jo no ho entenc. A mi no em quadra Gabriel Rufián amb la nova Esquerra Republicana que estan intentant implantar, no? És a dir, Pere Aragonès i Gabriel Rufián són dues persones molt diferents i dos estils de lideratge molt diferents. Per què segueix? No sé, Esquerra deu fer un càlcul que deu ser millor Rufián dins que Rufián fora i deu tenir algun valedor especial dins del partit, entenc jo. Perquè si no...
Es pot dir Oriol Junqueras?
És possible que sigui Oriol Junqueras, però a mi em costa d'entendre.
Va ser qui el va potenciar,
exacte,
crec.
Exacte.
Per tant, va, anem a la segona notícia?
Som-hi.
Señor alcalde de mi ciudad, es lo que pasa con nuestra cosa.
Hoy en Radio T, las municipales. Esperat, això no.
M'ha encantat, m'ha encantat. T'ha quedat molt i molt bé. I quan he trobat aquesta cançó, m'ha sorprès, no l'havien posat, eh?
No,
parlant
de
les municipals, doncs
mira, m'agrada molt.
Aquí la tenim, i és a dir, per aquesta setmana, perquè aquest dissabte finalment es constituiran els nous ajuntaments sortits de les eleccions del 28 de maig.
Què passa, senyor alcalde, com dic cosa?
Exacte, podrem començar-li a demanar al senyor alcalde que ha fet nostra Alameda, no? Perquè ja tindrem senyor alcalde, perquè el que hi ha ara és provisional. Jo suposo que aquesta setmana seguirem veient partit com Esquerra i Junts es retreuen els uns als altres el que ells mateixos fan a diversos municipis. Heu vist que hi ha com uns comptadors molt divertits d'haver
ja
impactat
passar...
més amb el PSC.
Fa 4 anys amb la Diputació.
Exactament, exactament. I la Diputació és una cosa, però a més és que hi ha tuitaires de Junts que tenen el mapa fet dels llocs on Esquerra ha pactat amb PSC i viceversa.
Entreu a Twitter perquè és divertit de veure.
Exacte, és molt divertit de veure. Clar, això té un problema, i és que la majoria de municipis d'aquest país tenen menys de 1.000 habitants, i per tant a llocs tan petits, intentar-hi imposar les lògiques nacionals de pactes globals de partits és molt difícil. Mm-hmm. I, per tant, escolti'm, sí, potser és veritat que Esquerra i Junts estan més condemnades a entendre's, però si hi ha un municipi on fa molts anys que hi ha un alcalde d'Esquerra i ara tenen la possibilitat de treure el fòrum un pacte amb el PSC, doncs això respon a una lògica municipal que té sentit que s'implanti. No? I aquesta prèvia a la Constitució dels Ajuntaments està tenint un debat paral·lel, que és amb tot el tema de Ripoll.
Mm-hmm.
No? Perquè
home,
va haver unes declaracions, uns tuits de Laura Borràs, que defensava no... O que no defensava fer un cordó sanitari, com es diu ara, no? Perquè Sílvia Orriols no fos alcaldessa de Ripoll. Aquest matí Junts ha com desautoritzat una mica Laura Borràs.
Correcte.
No? Junts Nacional ha desautoritzat Laura Borràs i ha dit que sí, que sí.
I ens segueixen la presidenta,
I ens segueixen la presidenta, però no s'acaba aquí, perquè sembla ser que Junts a Ripoll ha dit escolti, nosaltres encara no hem decidit què farem perquè estem fent els pactes i parlant
amb tots els partits. Es parlava que s'havia arribat a un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PSC i la CUP perquè Aliança Catalana no fes govern.
Exacte, però tot i així això ho ha anunciat Junts Nacional. Junts Ripoll segueix negociant.
Dic que no ho
sap. Sembla ser, hi ha una última notícia del mitjà local de Ripoll que diu que segueix negociant. Per tant, hem de veure què passa. Els arguments del tuit de Borràs parlaven de no interferir en la voluntat popular, no? I més enllà del tuit concret, les declaracions aquestes tornen a posar de relleu al debat sobre l'eficàcia i bondat dels suposats cordons sanitaris de l'ultradreta, no? Jo tinc una opinió particular, i és que mentre els partits opten per fer veure que l'ultradreta no existeix, els seus missatges veiem que troben terreny ben abonat en una ciutadania preocupada per un seguit de temes amb els que els partits de sempre no aborden d'una manera que és satisfactòria per part de l'electorat. No? Uh-huh. Els arguments i missatges ultres necessiten resposta, crec jo. I els partits més centrats han de ser capaços de donar una alternativa a la ciutadania preocupada pels impactes, per exemple, doncs de la immigració, sense optar per la criminalització. No? L'eslògan "aturem el feixisme" és, en el fons, molt mandrós, i cada vegada es nota que és més inefectiu.
És així. Pel que fa a Barcelona, em sembla que tenim Ada Colau encara comptant vots, diria.
Ada Colau segueix comptant vots, crec que només els compta ella, perquè els recursos que ha presentat no han prosperat.
Exacte, no van enlloc.
I jo crec que Xavier Díaz serà alcalde.
Amb o sense Esquerra Republicana?
Això no ho
dins
tinc,
del govern, dic,
Això no ho tinc clar. Jo crec que dins del govern és difícil... així d'entrada, sobretot davant d'unes eleccions. Ja ho vam veure, el PSC va incorporar-se al govern de Colau passats uns mesos de la investidura. Per tant, en municipals, fins i tot a Barcelona, poden passar coses.
Ara em deies, sobretot pendents d'unes eleccions com les que venen, que són les generals arreu de l'Estat, amb o sense l'abstenció del Partit Popular? Estic posant complicat ara, eh? Estic posant aquella bola de vidre que tant odieu els politòlegs.
És molt complicat, sí. La sort, diguéssim, és que Trias pot ser alcalde per descarte, diguéssim, perquè és la llista més votada,
sí.
Per tant, no necessita ni l'abstenció...
Recordem que no hi ha segona volta,
Exacte.
Hi ha una volta, i si d'allà no surt alcalde, directament passa a la llista més
això
votada.
Mateix. Llavors, al PP no li cal fer masses gests que el puguin perjudicar de cara a les eleccions i que se li pugui dir que dona suport a un alcaldable de Junts. Per tant, jo crec que no s'abstindrà.
Tercera notícia, va. Això que està sonant m'ho has d'explicar bé, això, eh?
A veure, això... Això és una cançó que va crear un algoritme d'intel·ligència artificial, sí, posant-li tot de cançons guanyadores d'Eurovisió. I teòricament és la cançó perfecta per guanyar Eurovisió, segons la intel·ligència artificial.
Val. Podria presentar,
Exacte, podríem intentar-ho. Això per què? Doncs perquè aquesta setmana hi haurà un debat transcendental al Parlament Europeu, on s'ha d'aprovar la primera regulació global sobre usos de la intel·ligència artificial. Ja fa anys que les administracions públiques arriben a les noves realitats que marquen les tecnologies amb una mica de retard, però bueno, aquesta vegada sembla que la Unió Europea ha estat prou àgil, no? L'ús massiu d'eines com el ChatGPT han posat de manifest com de ràpid evoluciona aquesta tecnologia i les seves grans capacitats. I llavors, per on van aquests trets de la regulació europea? Doncs mira, en primer lloc, la llei europea vol prohibir que s'utilitzi sistemes d'intel·ligència artificial per fer aquells mecanismes de reputació socials. Us recordeu aquell capítol de Black Mirror de fa uns anys, on la gent tenia uns punts en funció del que anava fent i la gent es donava likes com personals, no?
Ui, que anem cap allà,
Bueno, això la Xina ja és una realitat. La Xina ja té un sistema, d'aquests, de reputació social que ni diu, i el Parlament Europeu vol que això estigui prohibit a Europa. També vol prohibir la identificació biomètrica massiva en llocs públics mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial, no? És a dir, aquella idea de que si hi ha una càmera que ens enganxa pel carrer, el sistema sigui capaç de dir directament que som nosaltres i que això, en tot cas, només es pogués aplicar doncs, en casos de desapareguts o d'investigacions policials, sempre amb autorització d'un jutge. I la regulació també vol ser més transparent a l'hora que les empreses expliquin quina és la informació que utilitzen els seus algoritmes a l'hora d'entrenar aquests robots, no? En els debats sobre la tecnologia, jo crec que a casa nostra posem sempre molt el focus en el poder que aquesta atorga a grans corporacions, no? Sempre pensem en Google, en Facebook, i és evident que la tecnologia al servei del poder té riscos per les persones, però jo crec que faríem bé de recordar que el poder no són només les empreses, és a dir, la tecnologia en mans dels estats també és perillosa, i si no, que ho preguntin els xinesos.
Per exemple. Déu-n'hi-do, jo crec que tindrem una batalla moral i ètica pel que fa a la intel·ligència artificial i que serà llarga. Per això us aviso que els propers dies estem preparant un debat en aquesta casa i en aquest programa sobre intel·ligència artificial on ens hi acompanyaran diversos experts en la temàtica. A tu t'interessaria participar-hi o no, Oriol?
Sembla un debat molt interessant. A mi...
Parlar una mica de les polítiques que s'estan fent de tot plegat, també.
De moment tinc més preguntes que...
Estic dient a l'Andreu, ja tenim el tercer convidat.
De moment tinc més preguntes que respostes, però si voleu...
Si vols participar-hi, ja saps que això és casa teva. Perfecte. Va, anem a la quarta notícia. Aquesta música de Chiringuito a platja.
Una mica, sí. La cançó es diu Banking on Me, que és com fent-me banc, diguéssim, i això per parlar dels tipus d'interès, perquè dimecres es reuneix la Reserva Federal i dijous el Banc Central Europeu i veurem si hi ha un nou augment dels tipus d'interès per seguir lluitant contra la inflació o si els indicadors que comencen a aparèixer de reducció del creixement econòmic fan frenar el regulador. Els mercats, en principi, ja descompten la pujada de tipus i, mentrestant, a casa nostra, els bancs segueixen remunerant els dipòsits amb interessos molt per sota els tipus d'interès, mentre que augmenten els ingressos aplicant pujades de tipus als seus deutes. Això vol dir que endeutar-nos per nosaltres és més car i, en canvi, els nostres estalvis no es beneficien d'aquesta pujada de tipus d'interès, com semblaria que hauria de passar, no? I això què passa? Doncs perquè des del 2008 cap aquí, Espanya ha passat de tenir, no diré un fotimer, però bastants bancs, a tenir-ne quatre que controlen el mercat, i amb una concentració bancària com la que tenim és molt difícil que la pressió de preus sigui a l'alça en favor dels clients, no?
És Series dir... partidari, Oriol, d'un banc públic, com s'ha demanat moltes vegades?
Jo seria més aviat partidari de que hi hagués competència en els bancs. És a dir, a mi un banc públic em genera dubtes. Recordem que la crisi bancària del 2008, qui més va patir van ser les caixes, que eren bancs parapúblics, i, entre altres coses, perquè havien estat governats amb interessos polítics, diguéssim. No? Per tant, jo no sé si un banc públic és la solució. El que tinc clar és que el mercat actual oligopolístic, on amb què es truquin quatre persones que són els grans directius dels bancs i amb una mirada de complicitat diguin no pujarem la remuneració dels dipòsits, ja n'hi ha prou, no? En canvi, si en lloc de quatre fossin 55, doncs seria molt més difícil que aquestes pràctiques es donessin.
Anem a l'última notícia de la setmana.
Som-hi. C'è un grande sogno que vive en noi. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio
Doncs ja no en sé.
Ja no sé, exacte. Ja no sé, no em plou. Exacte, perquè ja ho sabeu, i és que aquesta matinada s'ha mort Silvio Berlusconi. Això que sentíem era una cançó de campanya d'un anunci seu molt, molt, molt cèlebre.
Però sí, sí.
Digues, digues.
No. Respecte als que ja no hi són. Ja està.
Exacte.
Ja està.
Bueno, doncs això, el popular i populista magnat i polític italià, propietari, per cert, del grup Mediaset, sí, aprovava la presència a casa nostra, és dir, el poder de Silvio Berlusconi,
sí, sí,
no era només a la bota, també...
És el primer que li he preguntat jo al nostre productor avui, li he dit, què passarà amb Telecinco ara?
Ja estan passant força coses a Telecinco i ara a veure què més poden passar. Berlusconi és d'aquells líders, com una mica com Trump, de fet és com una espècie de Trump a l'europea i previ a propi Trump,
sí,
no?
Sí.
Aquest perfil de magnat populista amb un carisma bastant desbordant entre els seus, no? I quan en parlem de Catalunya, sembla impossible que puguin guanyar eleccions, no? Perquè si haguéssim de fer cas de com se'n parla, un ésser tan abjecte no podria arribar mai ni a la cantonada de casa seva, perquè són persones que aquí en generen molta impopularitat, però en canvi va ser capaç d'agrupar darrere seu un amplíssim suport popular al seu país i convertir-se en un pont de diàleg entre els Estats Units i Rússia. Quan Putin encara no havia invadit Ucraïna, recordem que tant Alemanya, però també els Estats Units, com a tota la Unió Europea, ens interessava tenir una certa bona relació amb Putin. I l'amistat personal entre Berlusconi i Putin a vegades va servir de basal d'aquesta relació, no? O sigui, com sigui, Berlusconi serà recordat pels seus excessos, el seu carisma i la seva moral laxa i per semblar un personatge de Sorrentino.
Sí, sí.
De fet, ho va ser,
una
no?
Película...
Hi ha una pel·lícula específica, però sí, semblaria que hagués d'haver estat escrit en un guió i no, el senyor era de veritat.
Correcte. També serà recordat pels seus gairebé judicis.
És
que finalment no hi arribarà, sí, evidentment. Oriol, ens queden 4 minuts. Vull preguntar-te per una cosa. I sé que faig un poti-poti, eh?
Va.
En soc molt conscient. Però avui quedàvem esparverats a la redacció quan llegíem... Normalitzar les agressions. Un de cada 3 joves alemanys veu acceptable una bufetada a la parella. Un estudi alemany demostra com els joves del seu país tendeixen a un model tradicional en la idea del paper de l'home i la parella. Això per una banda. D'altra banda, aquest cap de setmana veiem una nova agressió LGTBI-fòbica al metro de Barcelona. I d'altra banda, jo no vull posar l'alarma social en lloc, però és evident que els nanos joves tenim com a societat un problema i greu pel que fa a les violacions múltiples. Jo ja sé que són 3 coses diferents, però què està passant?
És difícil, és dir, la diagnosi del que està passant és molt difícil i sobretot és molt difícil prendre mesures. Jo una mica, pel que vaig sentint de sociòlegs i d'experts, una mica la sensació és que estem en un moment de pèndol terrible, no? Perquè així com... al final l'adolescència és una època de rebel·lió i de fer posicionaments contraris als que estan establerts. I és cert que durant molts anys el consens en relació a tots aquests temes en els mitjans, en els media, en la política, no, ha sigut molt, molt clar a favor de la igualtat, en contra de les agressions, no, a favor dels drets de les minories. I això, d'alguna manera, jo tinc la sensació que està generant una reacció terrible, d'altra banda, per part de gent jove, perquè, clar, és que el problema és que tots aquests casos tenen gent molt jove al darrere executant-los, diguéssim, no? O cometent aquests crims. I llavors dius, com és que el missatge d'igualtat, el missatge de respecte a les minories, tot aquest missatge no ha calat entre aquesta població tan jove? Doncs ja crec que una explicació possible és aquesta reacció de pèndol, I no sabria dir-te què més, perquè a més a més les palanques que hem d'utilitzar doncs, no, són l'escola, són l'educació, però sempre pensem en sistemes d'autoritat, no? Sistemes de traslladar missatges de manera de dalt cap a baix, i resulta que això acaba generant doncs, aquestes respostes que són terribles.
Pel que fa al tema dels joves, recordar-ho que ho tractarem aquesta setmana i en aquest programa parlarem amb Alejandro Villena, autor del llibre Por qué no?, Cómo prevenir y ayudar en la adicción de la pornografía. Per tant, atenció no només als joves que escoltin aquesta ràdio i aquest programa i sobretot aquesta entrevista, però sobretot als pares. Jo crec que els pares estaria molt bé que escoltessin una entrevista com aquesta. Oriol Vidal Barraguer, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.